Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de poció de felicitat número 122. Avui us parlaré per què fem servir els filtres mentals. Benvinguts al programa de poció de felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també en repetició els dissabtes. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, Jesús Sánchez. Aquest programa de ràdio està dedicat a aquelles persones que busquen donar un sentit a la seva vida, que no es conformen en tan sols passar per aquest món sense deixar-hi un llegat positiu. Aquelles persones que cerquen el despertar de la seva consciència, perquè fins que no siguis conscient no podràs fer cap canvi. I fins que no siguis conscient que la teva ment està plena de ferides i d'avaria emocional, no despertaràs ni guariràs i continuaràs patint. Una vegada, un mestre estava fent classe als seus alumnes. Aquell matí, volia oferir-los una lliçó diferent a les que es troben en els llibres. Després de pensar una mica, va idear el següent ensenyament. Va fer una taca de tinta xinesa en un foli blanc de paper. Va reclamar l'atenció dels alumnes i els va preguntar: «Què veieu?» «Una taca negra», van respondre tots plegats. «S'han fixat tots en la taca negra, que és petita», va replicar el mestre. «I ningú ha vist el gran foli blanc, que és molt més gran que la taca de tinta». I sincerament, és el mateix que fem la gran majoria de nosaltres. Quants cops a la nostra vida ens fixem en la petita taca negra que ens turba, que ens angoixa, que no ens deixa tirar endavant, que bàsicament ens ofusca i ens fa caure en un cercle viciós de patiment. Ens desgasta enèrgicament, ens minva la voluntat, però allà estem, mirant fixo, aquella taca negra que ens enfosqueix el nostre món i les nostres esperances. I quan ens trobem a una amiga, és de tot el que parlem, de la nostra immensa taca negra, que només existeix a la nostra percepció. És el que volem veure. I l'anem buscant tota diminuta en el gran foli blanc. No volem pas veure tot el foli blanc ni la petitó de la taca xinesa. No, què va! És la taca en el que estem enfocats. Però per què ho fem, això? Doncs és degut als nostres filtres mentals. És a dir, com triem el que realment ens importa? Segons la teoria de l'enneagrama, que explico en les classes, que de moment encara no hem començat, degut a les normes a seguir per les autoritats sanitàries per causa del coronavirus, doncs bé, segons l'enneagrama hi ha 9 formes de veure el món, segons cadascun dels 9 eneatipus. Si més no, és molt difícil adonar-se de la diferència entre el que és la realitat i el que no, ja que depèn molt de la personalitat de cadascun de nosaltres. I també perquè tot és contínuament interpretat pel nostre cervell. És per això que la realitat de cada persona és diferent i resulta que té molt a veure amb els nostres filtres mentals. Però què són els filtres mentals, us preguntareu? Doncs els filtres mentals són les diferents formes en què interpretem la realitat, com processem la informació i també el significat que li donem. Creem els nostres filtres mentals a partir de les experiències que vivim i, generalment, quasi sempre, de manera inconscient. encara que també els podem crear i modificar conscientment. Es podria dir que qualsevol contingut mental que s'ocupa de transformar la realitat en la nostra realitat és un filtre, o sigui, la nostra visió de com som o bé com haurien de ser les coses. Els filtres mentals es classifiquen en tres tipus i generalment cada tipus de filtre mental precedeix a un altre. Així, per exemple, les creences es refereixen a la certesa que tenim sobre alguna cosa. Són sentències determinants del tipus cert o fals, real o irreal. Per exemple, seria el dir tots els homes són infidels o dir l'amor veritable no existeix. Això és una creença que tenim. Un altre tipus de filtres mentals el conformen les expectatives, que això es refereixen als diferents resultats o conseqüències que inferim de les creences. Per exemple, què podria esperar d'ell si és un home? I l'últim grup de la classificació dels filtres mentals és el que correspondria a les expressions. Aquestes es refereixen a l'ús del llenguatge, que descriu amb gran precisió la intensitat emocional d'aquestes experiències. Fixeu-vos que no és pas el mateix dir «em sento decebuda», que si no, si diem «sento com va trencar el cor en mil trossos». Veieu la diferència? Es pot dir, doncs, que els filtres mentals són els nostres ideals, les nostres creences, els valors, les experiències, les vivències, els antecedents familiars, la cultura, els estats emocionals, els hàbits de pensament, els esquemes mentals, les idees preconcebudes, les expectatives i tantes coses més que us podria dir que realment ens afecten bastant i ens afecten i modelen la nostra manera de pensar, sentir i de fer. Podríem dir, seguint amb l'exemple del conte de la taca de la tinta xinesa sobre el foli blanc, que segons aquests filtres veurem d'una forma o d'una altra la taca negra i també més petita o més gran, o potser veurem també el transfons del foli blanc. Això succeeix perquè la nostra ment és incapaç de capturar i processar tota la informació que la realitat li ofereix. Per tant, es veu en la necessitat constant de discriminar i seleccionar tot allò que considera el més important. Si entenem la intel·ligència en general com la capacitat per resoldre problemes, llavors els filtres mentals juguen un paper fonamental en el seu desenvolupament, ja que el plantejament i la solució d'un problema depèn de les dades o de la informació que la nostra ment seleccioni per operar sobre aquests problemes. Segons aquesta teoria dels filtres mentals, la realitat, és a dir, el que passa al nostre voltant, allò que ens diuen, el que veiem, és passat com si diéssim per un colador a través dels nostres filtres mentals. I nosaltres ho interpretem a la nostra manera, donant com a resultat una conducta d'acord a la nostra interpretació, que pot, o no, facilitar la resolució d'un problema. Veiem, doncs, que el cervell, al ser incapaç de capturar tota la realitat, elimina aquella informació que li sembla poc rellevant, o bé la processa de forma esbiaixada, que això també és molt normal. Aquests tipus de mecanismes se'n diuen filtres per discriminació. Així, en el mecanisme d'omissió, el cervell elabora conclusions a partir de la informació que falta. Per exemple, si no ho recordo, doncs llavors no va succeir. Un altre mecanisme és la distorsió. En aquest cas, el cervell elabora conclusions a partir d'informació esbiaixada. Per exemple, no sé per què van sortir malament les coses, però si jo hi era, segur que va ser la meva culpa. I el tercer mecanisme se'n diu generalització. Aquí, el cervell elabora conclusions a partir d'experiències similars. Per exemple, m'han ferit abans, sé que estic destinada a fracassar en l'amor. Bé, ara, mentre anem a fer un descans, escoltarem una bonica cançó que en Jesús Sánchez ens ha seleccionat per a aquest programa d'avui.
Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries.
Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain.
Feel the touch of tears that fall. They won't. The way the day will flow, all things come, all things go.
Listen to the rain. Here it comes again.
Drift away. I can hear you calling, and my name is in the rain. Leaves on trees whispering, deep blue sea. This moment ends, can't let go this feeling. Everything will come again in this sound, falling down of the sky.
Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Us parlava en la primera part del programa sobre els diferents filtres i mecanismes mentals que fem servir per interpretar la realitat. Per descomptat que cadascuna de les maneres de veure el món, segons els 9 eneatipos, respondran de diferent manera, davant d'un problema o d'un aconteixement, ja que una de les 9 tipologies té filtres diferents, diferents pors i diferents motivacions. Us comentaré ara, a tall d'exemple, com respon cada eneatipus enmig de la pandèmia pel coronavirus. A l'eneatipus 1, el perfeccionista, segurament estarà enfocat en el que s'hauria de fer, en el que s'hauria de fer el Ministeri de Salut, en el que haurien de fer els mitjans de comunicació. Doncs, les persones NA tipus 1 sempre troben aspectes a millorar i és per això que poden ser molt crítics amb el maneig que se li està donant a la situació actual. Segurament i potser que l'NA tipus estigui complint amb totes les mesures que s'han demanat durant el Covid-19 i fent el correcte, i per descomptat que també corregirà els que no ho compleixin o no respectin les mesures sol·licitades. Coneixeu algú que té l'NA tipus 1? Podeu confirmar si es comporta d'aquesta manera? Ara comentarem com es portaria l'NA tipus 2 a l'ajudador. Doncs el més segur és que l'NA tipus 2 estarà enfocat a les persones del seu entorn, en les seves relacions, en aquells amb qui viu, en els que té i no pot veure, per estar en quarantena. És possible que les persones d'NA tipus 2 estiguin sent creatius per mantenir el contacte a través dels mitjans digitals o potser fins i tot trencant la quarantena per veure els seus sers estimats. És possible també que per als NA tipus 2, que estan integrats, generin connexió amb el seu ser interior i tinguin grans moments d'introspecció. Ja teniu identificats alguns familiars o coneguts de l'NA tipus 2? Bé, passem ara, doncs, a l'NA tipus 3, l'exitós. Segurament l'NA tipus 3 ja ha trobat formes d'adaptar-se laboralment i fins en alguns casos tornar-se més eficients i productius, aprofitant l'escenari actual. És possible que les persones de l'NA tipus 3 estiguin permanentment buscant amb què mantenir-se ocupats i també busquin compulsivament utilitzar millor el temps lliure que van guanyar estant a casa. Però fixeu-vos que també és possible que per als NA tipus 3 que estiguin descentrats, recordeu aquí la teoria de les fletxes d'integració i desintegració dels NA tipus en l'eneagrama, us deia doncs que és possible que aquests NA tipus 3 en situació d'estrès o desintegració experimentin els aspectes negatius de l'NA tipus 9 i es tornin mandrosos i inactius. Cal anar doncs sempre amb compte que els NA tipus en situació d'estrès no facin ús dels seus aspectes negatius dels NA tipus als que es dirigeixen quan les coses es compliquen i els problemes augmenten. Recordem les situacions i direccions d'estrès dels diferents NA tipus. Recordeu que l'1 va al 4, el 2 va al 8, el 3 va al 9, el 4 va al 2, el 5 va al 7, el 6 va al 3, el 7 va al 1, el 8 va al 5 i el 9 va al 6. Escolteu ara com a l'NA tipus 4, a l'original, respon durant aquesta crisi. Doncs els NA tipus 4 trobarà en la seva profunditat emocional diferents espais d'expressió durant l'aïllament preventiu i durant la pandèmia. És possible que es torni més creatiu i que es dediqui a harmonitzar el seu espai, arreglant la casa o fent activitats manuals. Segurament, les persones NA tipus 4 buscaran la manera de fer alguna cosa diferent i de tenir una forma original de mantenir-se en la quarantena. És possible també que les persones d'NA tipus 4 que estan descentrades, recordem que es comporten amb els aspectes negatius de l'NA tipus 2, es tornin molt melancòliques i experimentin molta inestabilitat emocional durant tot aquest procés de la pandèmia. Cal, doncs, incentivar els NA tipus 4 a que apliquin la seva creativitat en aquests moments tan difícils per tots. Sens dubte que l'NA tipus 5, a l'analític, s'enfocarà en aprofitar aquest temps per estudiar, per llegir o per fer activitats introspectives. És possible que les persones de l'NA tipus 5 no estiguin patint tant l'aïllament com els altres NA tipus, però si conviuen amb altres persones poden sentir-se envaïts, incòmodes, per no poder descansar del contacte humà. Si l'NA tipus 5 està centrat, trobarà formes de posar-se en acció per generar contacte digital amb les persones que estima, experimentant els aspectes de protecció de l'NA tipus 8. Recordem que quan s'integra se'n va a l'NA tipus 8. Recordeu que els aspectes centrats, integrats o de creixement de cada un dels NA tipus és que l'1 va al 7, el 2 va al 4, el 3 va al 6, El 4 val 1, el 5 val 8, el 6 val 9, el 7 val 5, el 8 val 2 i el 9 val 3. Com us sembla, doncs, que ho estigui passant a l'ENEA tipus 6 durant aquesta crisi de la pandèmia? Doncs l'ENEA tipus 6, el compromès, podria estar sent totalment escèptic del que es diu, desconfiant de les notícies i de les mesures del govern. Si té una tendència fòbica, segurament està cuidant-se i prenent totes les mesures preventives al seu abast. No obstant això, si és un ENEA tipus 6 contrafòbic, lluny d'estar temorós, podria estar exposant-se a l'exterior, sense prendre mesures de cura, demostrant que tot el que es diu és una exageració i que l'aïllament i les mesures no són necessàries en absolut. Recordeu que l'ENEA tipus 6 té les dues versions, la fòbica i la contrafòbica, i que actuaran de manera diferent segons siguin d'una manera o d'una altra. Sens dubte que l'ENEA tipus 7, l'entusiasta, es prendrà l'aïllament preventiu com unes minivacances per gaudir i pot mostrar-se principalment optimista i alegre. No obstant això, s'enfrontarà a moments ben difícils, a l'estar limitat i al mantenir una rutina amb tan poc dinamisme. És clar que les persones d'ENEA tipus 7 evitaran per tots els mitjans sentir dolor i tristesa. Si estan centrats, baixaran la necessitat d'estímuls i aprendran a gaudir del present, però si estan descentrats, es poden posar molt molestos i, sobretot, iracuns. I és ben cert, com a ENEA tipus 7 que sóc, us ho puc ben confirmar, que així és realment. A l'ENEA tipus 8, el líder, està més enllà d'aquesta situació. Segurament aconseguirà adaptar-se i adaptar l'entorn al que consideri millor. Si desitgen sortir, sortiran. Haurà aconseguit permís per circular o sortirà sense el permís. Les persones ENEA tipus 8 segurament no es connectaran ni amb la por ni amb la tristesa. Si estan centrats, seran generosos i protectors amb les persones del seu entorn, però si estan descentrats, poden posar-se molt hostils i hermètics. Observeu els 8 com fan la seva. Finalment, els ENEA tipus 9, els conciliadors, evitarà generar conflictes i malestar. És possible que s'adapti amb facilitat a la realitat que li toqui viure. Si s'ha de quedar a casa, ho farà sense cap problema. I si ha de treballar, hi anirà sense experimentar cap mena d'incomoditat. El més important per a les persones ENEA tipus 9 és que estiguin tranquils i puguin realitzar les activitats en les que se senten còmodes i en pau. És possible que t'identifiquis amb una o més d'aquestes formes de resposta. Recordeu que, com us comento en les classes de l'Enneagrama, si bé tots tenim un ENEA tipus principal, que és la nostra essència, l'Enneagrama és dinàmic. És possible, doncs, que t'identifiquis amb un altre ENEA tipus i també amb diversos ENEA tipus. Des de l'Enneagrama integral és possible descobrir quins ENEA tipus estan actuant en la seva situació actual i en base a quines pors i motivacions està generant les teves conductes i també les teves respostes davant del que succeeix. Tornant i concloent el miniconte al començament, caldria, doncs, que veiéssim tant la taca de la tinta xinesa com el fons blanc del foli. Això voldrà dir que la nostra consciència s'està ampliant, és a dir, que captem una major part de la realitat i que els nostres filtres mentals no estan tan funcionals. Hem de prestar tanta atenció a la part de la taca negra com el foli blanc. I llavors, i només d'aquesta manera, podrem arribar a tenir la visió completa de la situació. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al desenvolupament personal, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindrem formades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'hotel d'entitats és el 977-65-7712. Allà us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.